Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit, tingueu, tots i totes. Un cop més us rebem amb les portes obertes a Parlem d'Òpera, Ràdio Sabadell. Portes obertes de bat a bat perquè us atreviu a entrar a veure què és això de l'òpera. Els que ja ho heu conegut segur que entrareu de molt bon grat. Els que dubteu, feu-ho d'una vegada. Un cop no fa mal, i si no us agrada, almenys serà un record. Però si us agrada, ai, 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 aleshores és com una droga, no la podeu deixar. Nosaltres modestament contribuïm a tot això. Si escolteu el nostre programa, teniu garantida la vostra ració d'òpera setmanal. D'això no en tingueu cap dubte. I variada, eh? Una dieta ben variada és el que cal i és saludable. Avui, un cop més, us tenim un menú preparat al darrer d'aquest mes d'abril. Seguiu en antena, si us plau, i ara mateix comencem. Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Música.
Yeah. l'ultima scena. Il conto così presto chi l'ha richiesto? Vediamo. Caro, poi caro, Colline, Rodolfo e tu, Marcel,
siamo asciutto,
come?
Vediamo.
40 soldi in tutto,
vediamo.
Come? Non ce n'è più, ma il mio tesoro com'è?
Això que hem sentit crec que no necessita pas gaire presentació, i que no, era l'esplèndid final de l'acte segon de la Bohème de Puccini, des que Musetta canta el seu deliciós vals Quando Membo, que serveix de presentació al personatge. Musetta era aquí Yolanda Meneguzzer, però també hi sentíem altres solistes com ara Renata Scotto, Mimì, Gianni Poggi, Rodolfo o Tito Gobbi Marcello. El cor i l'orquestra són els del Maggio Musicale Fiorentino, dirigits per Antonino Botto. Aquest segon acte de la Bohème, a banda de fer la seva contribució a la trama, és un veritable gran quadre de costums on la gent que passeja pel carrer pren també un gran protagonisme. La música és clarament brillant. I avui hem començat amb aquest fragment de la Bohème perquè aquesta popularíssima òpera és a punt de pujar a l'escenari de la Faràndula Sabadellenca per tal de cloure aquesta temporada 2018-2019, en la qual abans hem vist Falstaff, tota una novetat a Sabadell, i el Circuit Òpera Catalunya i l'Elisir d'Amore. Com sabeu, normalment fem dos programes sobre les òperes que produïm a Sabadell, el primer amb l'argument. Però ja estem repetint òperes i l'argument de la Bohème el vàrem explicar en el programa número 144 de quan la vàrem fer el 2014, també per tancar temporada. La trama d'aquesta òpera la coneixeu bé, no la repetirem tot fil per randa, però evidentment us en faré un resum avui. Igualment, al segon programa solem portar algun que altre protagonista de la producció, però aquesta missió l'he haguda d'enregistrar amb molta anticipació per tal d'organitzar-me una agenda molt apretada. I bé, encara no tenim aquí els cantants, però tant és perquè us explicaré tot el que sigui possible. Aquesta serà la sisena vegada en tota la nostra història de ja gairebé 37 anys, que aviat està dit, que posem en escena la Bohème. La primera fou 1984 i la va protagonitzar la mateixa Mirna Lacambra, que aleshores encara simultaniejava la seva carrera com a soprano amb la gestió dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Després es va veure de nou 1990, en els inicis d'Òpera Catalunya, el 2002, el 2006 i el 2014, és a dir, que de l'última en fa 5 anys. I bé, hem de dir que sempre és ben rebuda, és una d'aquelles favorites indiscutibles del públic. A mi, personalment, no m'entusiasma tant, però haig de dir que amb els anys l'he anat apreciant més. Què voleu fer-hi? És qüestió de gustos. I ara us en proposo un fragment musical, si us sembla. que serà la segona de les àries de Mimí, la menys coneguda, del tercer acte, Donde Lieta Uscì, en la veu de Renata Scotto. Com sabeu, La Bohème és una òpera en quatre actes, llibret de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, basat en la novel·la per entregues Escenes de la vida bohèmia, original de Henri Murger, que s'havia publicat entre 1845 i 1849 en el periòdic parisenc El Corsari. La novel·la en qüestió era autobiogràfica i narrava les experiències de Murger durant uns anys de vida bohèmia en la pobresa més absoluta. L'adaptació dels llibretistes no era fidel al 100%, ja que només els actes primer i quart seguien l'obra de Murger, mentre que el segon i el tercer eren invencions de Giacosa i Illica, pràcticament en la seva totalitat. Un exemple, el personatge de Mimí, és en realitat la fusió de dos de l'obra original, Franzin i Mimí. L'òpera de Puccini es va estrenar el 1 de febrer de 1896 en el Teatro Reggio de Torí, on just 3 anys abans, dia per dia, havia estrenat el que fou el seu primer gran èxit, Manon Lescaut. L'argument de La Bohème us el resumeixo a continuació de manera breu, per si algú de vosaltres encara no el coneix. En una mansarda del barri llatí conviuen en la més absoluta pobresa 4 joves intel·lectuals, Rodolfo, poeta i escriptor, Marcello, pintor, Schaunard, músic, i Colin, filòsof. Sovint no tenen res per menjar ni per escalfar-se en els moments més freds de l'hivern, però, amb molt d'enginy, van tirant endavant per la vida. És la nit de Nadal i Rodolfo, que s'ha quedat sol al pis per acabar un article, rep la visita de la veïna de dalt, la costurera Mimí, a la qual se li ha apagat l'espelma, i ve a buscar un llumí per tornar-la a encendre. El que s'encén és, d'immediat, l'amor entre els dos joves. Rodolfo, porta Mimí a reunir-se amb la colla en el Cafè Momus, a l'acte segon, on celebren el Nadal a lo grande. Coneixem la coqueta Muset, exparella de Marcello, que ara surt amb un vell ric, el Chindoro. Marcello s'encén de gelosia, però l'acte acaba amb tots dos reconciliats i al Chindoro li toca pagar el costós sopar dels bohemis. L'acte tercer han passat uns mesos. Mimí està malalta de tuberculosi cada cop més greu. Rodolfo, a contracor, creu que l'ha de deixar perquè ell no pot donar-li el que necessita per guarir-se. Només misèria i aquesta no és bona per res. Els dos joves acorden separar-se de manera civilitzada, mentre Marcello i Musetta, per la seva banda, discuteixen de mala manera. A l'acte quart tornem a ser el pis del primer. La vida no va pas gaire millor pels bohemis. De sobte apareix Musetta amb Mimí, aquesta s'està morint. Tots es mobilitzen per tal de poder fer alguna cosa per comprar medicines per la pobra moribunda, tal com empenyorar coses. Especial atenció al vell abric de Colín, del qual s'acomiada en una sentida ària, abans de portar-lo al món de pietat. Tot és en va. Mimí, que ha pogut gaudir d'uns darrers moments d'intimitat amb Rodolfo, mort davant la desesperació del seu estimat. Bé, per tot això ja ho sabíeu, oi que sí? Doncs anem a sentir música, un cop més, i també serà un fragment no gaire conegut. De l'acte quart, el duet O Mimi, tu più non torni, amb Gianni Poggi, Rodolfo i Tito Gobbi, Marcello al seu costat, l'orquestra del Maggio Musicale Fiorentino dirigida per Antonino Botto. I ara us diré la fitxa artística d'aquesta nova bohème que produeixen els amics de l'Òpera Sabadell. En el rol de Mimí repetirà respecte a la producció 2014 la soprano valenciana Maite Alberola, molt apreciada a casa nostra. Li dona la rèplica com a Rodolfo el tenor Enrique Ferrer, un habitual de les nostres darreres temporades. Aquí vàrem veure ja farà un any a Cavalleria i Pagliacci. Una veu nova a casa nostra és la de la soprano que farà la Museta, la barcelonina Maria Miró. Aquesta jove soprano està fent una molt bona carrera, nacional i també internacional, i us puc assegurar que és molt bona. Vaig tenir l'oportunitat de sentir-la a Madrid, on ha fet una de les dues protagonistes femenines del Barberillo de Lavapiés, que he vist fa pocs dies, i em va encantar. Marcello serà Enric Martínez Castignani, un rol per al nou repertori que està construint aquest notable baríton català, prou conegut a les nostres temporades, i que és valorat sobretot pels seus rols de bufo, però que també està demostrant la seva vàlua en el repertori més dramàtic. Xonar serà Pedro Quiralte Gómez, també una nova incorporació a les nostres temporades. Colín serà Gerard Ferreres, jove baix que va fer amb nosaltres l'escola del Don Giovanni com a comendatore. I destaquem molt especialment que els dos rols dels anomenats característics, el de Benoit al primer acte i el del Chindoro al segon, seran interpretats pel nostre bon amic i gran tenor de llarga trajectòria internacional, Dalmau González, que, tal com va fer a Turandot, amablement es presta a fer aquesta col·laboració, especialment per a nosaltres, fet que li agraïm enormement. El nostre bon amic Daniel Gil de Tejada, que va recollint premis internacionals de direcció orquestral, el més recent a Niça, dirigirà el Cor d'Amics de l'Òpera Sabadell, el qual n'és el titular, i també l'Orquestra Simfònica del Vallès. La direcció escènica anirà a càrrec de Carles Ortiz, assistit per Anna Ponces. L'escenografia serà de Jordi Galobart, la il·luminació de Nani Valls, i el vestuari serà producció de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, com sempre. I acabaré esmentant les ciutats on es veurà aquesta bohème i les dates respectives. En total seran 11 les funcions, que començaran, com sempre, per les 3 de Sabadell, a la Faràndula. Estrena el dimecres 1 de maig, Festa del Treball, i com que és un dia festiu, serà a les 6 de la tarda. Seguiran el divendres 3, també a les 8, i el diumenge 5, a les 6 de la tarda. Després anem al Teatre Cursal de Manresa, el dimecres 8 de maig. El divendres 10, al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. El diumenge 12, al Teatre Auditori de Granollers. El dimarts 14, al Teatre Fortuny de Reus. El divendres 17, a l'Àtrium de Viladecans. El dissabte 18, hi haurà una funció especial en versió de concert en el Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Fet que ens omple de goig, com sempre que podem presentar la nostra tasca a la capital de Catalunya. El diumenge 19 continuem la gira amb el Teatre Municipal de Girona per acabar el diumenge 26 en el Teatre Tarragona, de Tarragona. Aquesta, doncs, serà la nova bohème dels Amics de l'Òpera de Sabadell.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
I ara, abans no s'acabi el mes d'abril, us volem presentar els personatges d'aquest mes. Seran un tenor canadenc i una mezzosoprano italiana. I començarem per ell. I avui parlarem de Raoul Jobin. I va néixer a la ciutat de Quebec, al Canadà, el 8 d'abril de 1906. Va començar a prendre classes particulars abans d'estudiar amb el professor Émile La Rochelle a la Universitat Laval, de la seva ciutat natal. Després va traslladar a París per perfeccionar-se tant a nivell de veu com a nivell d'habilitats dramàtiques. La seva veu aviat va atraure l'atenció i va debutar el 3 de juliol de 1930 a l'Òpera de París en el rol de Tibal de Romeo i Juliet. A partir d'aquell moment la seva carrera es va desenvolupar ràpidament, cantant els papers protagonistes de tenor tant a l'Òpera de París com a l'Òpera Còmica, però també en d'altres ciutats franceses. El 1939 va estrenar com a protagonista l'òpera La Cartoixa de Parma d'Henri Sauguet a l'Òpera de París. En esclatar la Segona Guerra Mundial va tornar a Amèrica i el 19 de febrer de 1940 va debutar en el Metropolitan de Nova York amb el paper de Desgrieux a la Manon de Massenet. Va romandre amb la companyia novaiorquesa fins al 1950, actuant també a San Francisco, Chicago, Boston, etc., així com a Llatinoamèrica, Mèxic, Rio i Buenos Aires. Acabada la guerra, va tornar a París el 1947, on va cantar amb gran èxit el seu gran rol wagnerià, Lohengrin. Penseu que inclús es va guanyar el nom de Monsieur Lohengrin. Posteriorment també cantaria Walter dels Mestres Cantaires igualment amb èxit. A partir d'aleshores, Jobin va dividir el seu temps entre Europa i Amèrica, sent molt considerat pels seus alts estàndards interpretatius. es va retirar el 1958 i a partir de la seva retirada es va dedicar a la docència a Montreal i després a Quebec, on va ser director del Conservatori del 1961 al 1970. Raoul Jobin va morir a la seva ciutat natal de Quebec el 13 de gener de 1974. I ara us proposo de sentir-lo. Serà amb la Manon de Massenet, l'àrea de Desgrieux à Fuyer d'Us Image, amb l'orquestra del Met dirigida per Wilfred Pelletier del 1947.
Je suis seul c'est le moment suprême. Que j'aime, que le repos sacré, que m'apporte la foi. Oui, j'ai voulu mettre Dieu même entre le monde et moi.
El personatge femení d'aquest abril és la mezzosoprano Chloe Elmo, nascuda a Lecce, a la regió de la Puglia, el 9 d'abril de 1910. Va estudiar cant a l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma, debutant a Cagliari com a santutze de cavaleria rusticana el 1934. Seguidament canta a l'Òpera de Roma i el 1936 ja debuta a l'Escala en el rol de Meg en el Falstaff de Verdi, seguida de la seva intervenció a Tristany i Isolda com a Brangen. En el teatre milanès hi va cantar molt els anys següents, fins que la Scala va ser destruïda per bombardejos aliats. A partir d'aleshores va buscar el seu camí en altres teatres importants i el novembre de 1947 va debutar en el Met de Nova York amb Il Trovatore. En el Met hi va cantar només fins a la temporada següent. En els Estats Units també es va presentar a San Francisco. El 1951 va tornar a la Scala interpretant Ulrica d'un Ballo i Màscara. A mesura que avançava la dècada dels 50, Elmo, ja declinant en l'aspecte vocal, es va buscar un lloc en els rols de caràcter, on podia destacar per les seves dots dramàtiques. Doncs a la Scala les seves competidores dominaven, com ara Fedora Barbieri, fermament establerta, i Giulietta Simeonato en plena carrera ascendent. El 1952 va participar en dues estrenes mundials, L'Uragano de Rocca i Proserpina e lo Straniero de Juan José Castro. El 1954 es va acomiadar de la Scala amb Eugenio Onegin i I Quattro Rustichi de Wolf Ferrari. En retirar-se es va dedicar a l'ensenyament al Conservatori d'Àncara, la capital de Turquia. Va morir en aquesta ciutat encara jove el 24 de maig de 1962, als 52 anys d'edat. Chloe Elmo va destacar per la seva veu sonora i pastosa que li permetia també interpretar rols de contralt, degut a l'extensió notable del seu registre greu. Encara que la seva missió pecava de falta d'homogeneïtat, ho suplia perfectament amb el seu temperament dramàtic i la seva gran potència vocal. I ara la sentirem en l'àrea Stella dei Marinar, corresponent al personatge de Laura, de la Gioconda de Ponchielli.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I acabarem el programa amb un parell de necrològiques. El 20 de febrer, a Bayreuth, va morir el baríton alemany Eckehard Blachiha. Nascut a Pirna, Saxònia, el 28 de maig de 1938, Blachiha va estudiar a Weimar, començant la seva carrera en el teatre de la ciutat de Gera, passant a formar part de l'òpera de Leipzig el 1970 i el 1982 de la Staatsoper de Berlín. També actuava regularment a Dresden. Blachiha es va especialitzar en els dolents wagnerians, com ara Alberic, Klingsor o Telramund, debutant a Bayreuth el 1984 amb el primer d'aquests rols a Götterdämmerung. El d'Alberic fou el seu gran paper, cantant-lo a Bayreuth fins al 1998. En el festival wagnerià també va cantar Courbenal del Tristan, Klingsor de Parsifal, Tell Ramon de Lohengrin i Bitterhoff de Tannhäuser. Va cantar a Múnich, a Covent Garden i en el Met, entre altres prestigiosos escenaris mundials. Va guanyar 2 premis Grammy per sengles enregistraments del Roald Dahlberg. I ara la nota musical, tot sentint Ekehard Blachiha en un altre personatge dolent, el Kasper de Der Freischütz de Weber, de l'acte primer l'ària Schweig, damit dich niemand warnt, amb l'Staatskapelle Dresden dirigida per Sir Colin Davis. Veureu quina intensitat.
D'òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Esplèndida és aquesta obertura de l'opereta Die Fledermaus, el ratpenat de Johann Strauss II. No trobeu? Brillant, fresca, divertida, bombollejant. Ho té tot. Quina música tan meravellosa. Era la versió de la Filarmònica de Viena dirigida per Andrei Previn. I tot això ve a compte pel traspàs d'aquest conegut director i compositor nord-americà d'origen alemany, que va tenir lloc el passat dia 28 de febrer a Nova York. Nascut Andreas Ludwig Previn a Berlín el 6 d'abril de 1929 en el si d'una família jueva, fou conegut en el món artístic com Andrei Previn. La família va emigrar als Estats Units el 1938 fugint dels nazis. El 1943 adoptaria la nacionalitat nord-americana i, establert a Los Angeles, va començar la seva carrera el 1948 arreglant i component música per a pel·lícules de Hollywood, treballant durant molts anys a la Metro-Goldwyn-Mayer. El 1967 fou nomenat director de la Simfònica de Houston i l'any següent de la Simfònica de Londres. Del 2002 al 2006 va dirigir la Filarmònica d'Oslo. Després de treballar per a la Metro es va dedicar a la composició. Entre altres peces va compondre òperes, la primera de les quals fou A Streetcar Named Desire, un tramvia anomenat Desig, basada en la famosa obra de Tennessee Williams. Estrenada a San Francisco en 1998 amb René Fleming en el rol protagonista de Blanche. El 2009 va estrenar la seva segona òpera, Brief Encounter, a Chicago. Va obtenir en quatre ocasions l'Oscar de Hollywood a la millor banda sonora original, per Gigi de Vincente Minnelli el 1958, Porgy and Bess d'Otto Preminger el 1959, Irma la Douce de Billy Wilder el 1963 i My Fair Lady de George Cukor el 1964. En pla de cotillet, us diré que la seva segona esposa fou l'actriu Mia Farrow i la cinquena, la violinista Anne-Sophie Mutter, de la que es va separar el 2006. I ara us proposo que sentim música d'André Previn, composta per ell mateix, I Can Smell the Sea Air, del tercer acte de Streetcar Named Desire, amb René Fleming, i l'orquestra de l'Òpera de San Francisco, dirigida pel mateix André Previn.
Thank you.
Parlem d'òpera.
Per acabar el programa, de manera ràpida, un fragment de la Gioconda d'Amílcar i Ponchielli, que s'ha vist en el Liceu de l'U el 15 d'abril. Encara que jo l'he vista dues vegades, no us en puc explicar res per falta de temps. Així que us deixo amb Cello e Mar en la versió de Luciano Pavarotti i la National Philharmonic Orchestra, dirigida per Bruno Bartoletti. I us recordo que la setmana que ve hi tornem. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.